James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a una nova edició del Món és Digital. Un programa que realitzem conjuntament amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa d'aquí de Catalunya, per apropar-vos a la transformació digital, o per ser més exactes, per apropar-vos a solucions i a metodologies que us facilitin aquest procés de transformació digital. Com a cada programa, la Covid surt a cada programa. Doncs la Covid ens ha confinat en els nostres domicilis i ha dibuixat aquest nou panorama del teletreball. Un nou escenari des del qual hem de realitzar el treball que abans fèiem des de l'oficina. I com tot el nou, doncs resulta un desconegut. Sembla estrany, treballem a casa, però és un altre entorn i és una forma diferent. I això planteja una sèrie de problemes. Uns és que realment no sabem molt bé com fer les coses amb un ordinador que no és el mateix que tenim a la feina, que no està igual de preparat, i després amb un entorn que per molt que sigui amigable, perquè és a casa nostra, no deixa de ser incòmode perquè no tenim la nostra oficina i acostuma a estar el gos, el gat, el nen o la parella o el veí. En definitiva, l'ambient no és el mateix. I per una altra banda, les proteccions que tenim tampoc són les mateixes, és a dir, resulta un entorn una mica més perillós en quant a la seguretat, la ciberseguretat. Bé, doncs per parlar d'aquests problemes que produeix el teletreball, que és la falta de saber com hem de treballar, amb quines eines i el tema de la seguretat, tenim el nostre convidat avui, el David Casas. David, benvingut al programa.
Gràcies.
El David és soci fundador i director general de Sosmatic des de fa ja 23 anys. Es declara un veterà de la informàtica i va començar als 13 anys ja, no sé amb quin xisme, però que et va regalar el teu pare. Ja manegaves ordinadors als 13, després vas treballar amb algunes empreses fins que en definitiva vas muntar la societat que tens avui i que avui representes. Bueno, la primera pregunta és continuar una mica el que jo he dit. Dibuixa'ns una mica aquest panorama nou d'aquesta persona que està a casa treballant i que es troba amb aquestes dificultats, que no sap ben bé problemes que li surten, com resoldre's, i que a part està en un entorn no segur. Aprofito per dir que estem parlant dels problemes del teletreball i que la solució que tu brindes és precisament telesolució. Vosaltres actueu a distància i ateneu aquestes persones amb els seus problemes. És aquest el tema, no?
Aquest és el tema, sí.
Vinga, doncs, endavant.
Bueno, en primer lloc, el que ens hem trobat tots quan ens van obligar al confinament ara fa una mica més d'un any, diguem que hem pogut veure dues etapes, no? A nivell de dificultats tecnològiques. Una és l'etapa inicial, en què de cop i volta, pràcticament d'un dia per l'altre, havíem de començar a treballar des de casa, i això va sobresaturar pràcticament tots els departaments d'informàtica de les empreses per habilitar a correcuita els accessos privats, que se'n diuen xarxes privades virtuals, VPNs, amb l'argot tècnic, perquè les persones empleades poguessin treballar des de casa, així com altres qüestions que no són de menor importància, com per exemple assegurar que en els equips que sovint eren i són equips particulars tinguessin antivirus actualitzats, així com altres eines que dotaven aquesta seguretat indispensable per poder treballar. No? Això va, a nosaltres mateixos, ens va provocar un pic de feina, no particularment al nostre cas, perquè bueno, diguem que al final, com que som una companyia d'informàtics, per gent que no és informàtica, sí que haig de dir que el nostre traspàs d'un dia per l'altre va ser pràcticament transparent i immediat, i estàvem una mica acostumats a treballar en redundància i en poder teletreballar, però no va ser així per totes les empreses i pels seus empleats, sabent que, a més, hi havia, ara ja parlem com si fos el segle passat, no? Però hi havia fa un any encara hi havia molta empresa amb una cultura del teletreball doncs, que era inexistent o era precària, no s'atrevien a fer aquestes coses, i per tant això dificultava doncs, aquest aterratge ràpid. Això va ser la primera etapa, posar-se al dia. I després la segona és el dia a dia, és a dir, doncs, com de cop i volta doncs, poden sorgir aspectes que dificultin doncs, la normalitat tecnològica digital des de casa. Una qüestió molt simple, per exemple, doncs, deixant de banda que a casa no tenim l'informàtic de la companyia, que per tant doncs, no li pots preguntar, escolta, vine'm a mirar aquest ordinador, mira'm això doncs, que se m'està bloquejant. A part d'això, altres qüestions com, per exemple, la connexió a internet. Habitualment a les companyies doncs, hi ha una connexió a internet corporativa de més qualitat i ha passat, i encara segueix passant, que les connexions domèstiques doncs, no són de la mateixa qualitat i poden fallar. Llavors, què passa quan un treballador es queda sense connexió a casa? No? Doncs això és una altra qüestió. Per solucionar doncs, totes aquestes problemàtiques, Sosmàtica, des del seu principi fundacional, es va constituir com una companyia que llavors, fa 23 o 24 anys, ens dèiem que solucionem problemes informàtics 24 hores. Avui en dia, doncs, gràcies a aquesta missió desenvolupada en tots aquests anys, hem pogut ajudar moltíssimes persones, a moltes empreses, a habilitar els seus sistemes perquè els seus empleats poguessin treballar doncs, relativament ràpid i bé amb els seus entorns. No només això, sinó que, a més, doncs força col·lectius de tota mena, de distribuïdors de tecnologia, doncs, empreses a supermercats, gent doncs, que comercialitza doncs, amb aquest tipus de tecnologia, o col·lectius diversos no? d'ensenyament, doncs, empresarials, com ara Pimec, doncs ens van demanar doncs, ajuda per poder doncs, donar assistència als seus associats, exalumnes, treballadors, per poder-los ajudar amb aquest primer aterratge digital. No? I què ens trobem? No? Ens trobem amb aquest dia a dia. No? La teleassistència avui en dia doncs, és l'assistència necessària, l'assistència que ve a suplir doncs, aquella assistència presencial o més 1.0 amb tot l'esforç i la perícia dels informàtics que a distància doncs, han de saber, primer, comunicar bé, fer-se entendre i també doncs, solucionar els problemes amb el menor temps possible. Aquesta és la missió de Sosmàtic.
Una paraulota, aquest problema cada vegada que surt una que jo dic paraulota, una paraula que potser no entén el que ens està sentint, doncs m'agradaria aclarir-la. Has parlat del VPN, V-PN. Què és exactament un VPN i per què serveix i què té a veure amb el teletreball?
VPN és, traduït al català, una xarxa privada virtual, i això el que fa doncs, és poder-te connectar als sistemes de la companyia, de la teva companyia, sabent que la companyia està en un lloc i a casa teva està en un altre, i que per tant doncs, la informació que circula entre el teu propi ordinador i els sistemes de la companyia doncs, és un canal, si no hi ha una VPN és un canal doncs, que està obert a internet i que per tant poden fàcilment a qualsevol persona mal intencionada poden capturar aquestes dades. No? Llavors s'estableix una VPN que el que fa és assegurar que és un circuit privat entre la teva connexió de l'operador que sigui i els sistemes de la companyia. Habitualment les companyies bloquegen els seus sistemes d'informació en aquelles adreces IP, és a dir, doncs, aquelles matrícules que tenen els ordinadors, no? Que són com els cotxes digitals, aquelles matrícules que són les matrícules que assigna l'empresa. I la VPN fa això. La VPN és un canal segur entre la casa i l'empresa.
Val. O sigui, en definitiva, és un canal segur entre tu i la teva empresa pel qual tota la informació que circula queda, diguem, encriptada i és segura.
Això mateix.
Bé, llavors, la teva empresa doncs, viu cada dia problemes d'aquest tipus. Quins són els principals problemes? O sigui, poses una sèrie d'exemples de coses que passen, que estan succeint a aquests pobres teletreballadors que es troben sols a casa. Què els hi acostuma a passar i quines són les solucions que els hi podem donar?
Doncs mira, doncs, per exemple, els problemes de VPN, que moltes vegades passa que se't desconnecta la VPN, no saps per què, potser perquè hi ha alguna aplicació o el sistema operatiu presenta alguna anomalia, i de cop i volta doncs, sents que no pots connectar, sí que estàs navegant, però que no pots connectar amb els aplicatius de la companyia, no? I per tant tu no perceps que tens una desconnexió de la companyia, perquè estàs connectat a internet, però no estàs connectat amb aquest canal privat. No? Llavors la consulta és, truquen al servei d'assistència i diuen, mira, és que no puc accedir amb aquesta aplicació. No? I a vegades pot ser una mica, depèn de com s'explica la persona o de l'aparició de la gent, doncs, que posa molta voluntat, doncs, a vegades pot dificultar doncs, això. No? Però aquesta seria, jo crec, un dels primers un dels primers, motius, sí, de consulta, no? Després hi ha molts altres, no? Pot ser, doncs, que, bueno, a vegades, doncs, les mateixes actualitzacions del sistema operatiu, avui en dia, doncs, tots estem, els que treballem en Windows, no?, que som la immensa majoria, doncs estem cada cop més sotmesos a les actualitzacions de Microsoft, i a més amb una versió de sistema operatiu que és coneguda per tenir unes actualitzacions que són dures, no? I això a vegades crea problemes. Pot ser que la mateixa actualització, doncs, es quedi aparentment, doncs, en un bucle, d'allà no surt, i això, doncs, clar, deixa l'usuari, doncs, amb les mans lligades, no? I també poden ser altres qüestions, no? Que, per exemple, doncs, es desactivi, doncs, alguna llicència d'antivirus o una llicència del paquet Office, o que, per lo que sigui, doncs, la companyia, doncs, no hagi fet la renovació, potser per despiste, aquest tipus de qüestions, eh? Després, en qüestions menors, anomalies de hardware, que de cop i volta, doncs, l'ordinador no arranqui, o que et quedi sense problemes, sense connexió a internet a casa, eh? Això passa, però passa menys, eh? L'habitual són aquests problemes o aquests dubtes, aquestes incidències relatives al software, als aplicatius i a les connexions.
I respecte, hem parlat de dos tipus de problemàtiques, els problemes, com aquests que acabes d'explicar, i els temes de seguretat, que potser aquest usuari, ell, és inconscient o no conscient de que realment està en una situació de perill, sinó ell, la seva informació. Quins són els problemes que sorgeixen en quant a ciberseguretat per estar treballant a casa i no a l'oficina? Quina és la diferència i per què passen aquestes coses?
Bueno, la diferència, la principal diferència és les companyies que s'han vist una mica obligades, almenys en una etapa inicial, a haver de comptar amb els ordinadors particulars de cadascú, no? Perquè cada ordinador és com el teu propi, és com el mòbil, no? És un calaix, és el teu, i allà, doncs, tu hi fas de tot, no? Habitualment els ordinadors corporatius sí que estan, doncs, auditats i estan preparats perquè hi hagi una seguretat mínima, no? Però no així amb els particulars, eh? A més, els hàbits que té cadascú a casa amb el seu ordinador, doncs, poden ser de lo más variopinto, que en diuen, i això, doncs, a vegades pot crear situacions de risc que no passa així habitualment quan estem treballant, no? Per tant, doncs, una recomanació que fem, perquè d'altra manera no és possible, és amb aquest context en què estem tots treballant des de casa, dic casa, però també pot ser, doncs, coworkings o zones habilitades, perquè a vegades també ens trobem que gent diu que al final a casa m'avorreixo, no? Però en qualsevol cas, treballar amb un ordinador particular, el que cal és fer una auditoria. La companyia, doncs, ha de fer auditories per assegurar-se de que tots aquests ordinadors, inclús els propis, tenen l'antivirus i tenen les eines que la companyia estima que són les adequades per tenir una seguretat mínima a nivell digital.
Una auditoria, ara has dit aquesta paraula. Jo estic treballant a casa meva amb el meu ordinador, que, com tu dius, vés a saber el que faig amb aquell ordinador, i puc demanar una auditoria, una tele d'auditoria. O sigui, jo a casa, tranquil, sentat, no toco el meu ordinador, mm-hmm, i vosaltres o algú com vosaltres em fa una revisió i me'l posa al dia, o com funciona?
Poder pots demanar el que vulguis, que després qui t'ho hagi d'atendre ja ho farà, no? Això depèn, no? O sigui, com a treballador d'una companyia, pots demanar, doncs, no és habitual, però pots demanar, doncs, al departament de sistemes que t'auditin l'equip, si és que el propi departament no ho ha fet, no? Però Sosmatic, com a companyia, doncs, fortament implantada en moltes llars, estem, de fet, com a marca, doncs, se'ns coneix poc, perquè estem en un nicho de petita i mitjana empresa, doncs, aquí, doncs, en Pimec també hi ha aquest acord fantàstic que ens dona rellevància, però estem al darrere de milions de llars i de moltes empreses a través dels col·lectius que tenen aquests clients, no? I a través d'aquests col·lectius, com per exemple companyies d'asseguradores, que en tenim uns quants, companyies distribuïdores de tecnologia, associacions, empreses d'assistència, a totes aquestes empreses a les que prestem servei en els seus usuaris o en els seus clients, habitualment hi ha un servei que així es presenta com a auditoria. I en aquest context sí que l'usuari, assegurat a tal companyia que sap que té una assistència informàtica, truca o envia un chat o envia un correu i pot demanar una auditoria. Una auditoria de ciberseguretat o una auditoria de salut del seu sistema. Per exemple, doncs, hi ha un club d'assistència en carretera, doncs, molt popular a Catalunya, que té aquest tipus d'auditoria, aquest tipus de servei, aquesta ITB, i habitualment, doncs, es fa servir amb molt èxit.
Col·lectius, clar, els vostres clients acostumen a ser col·lectius, però no el col·lectiu, sinó els seus associats. Torno a preguntar-te el que t'he portat una mica. Explica'ns anècdotes, casos, o sigui, rebuig, gent que realment no vol, que diu, no, jo ja funciono sol. No sé, explica'ns una mica el que estàs veient cada dia. Bon algun dia. Exemple de casos positius, de casos negatius, de com ho solucioneu?
Bueno, hi ha de tot, no? Però ja més habitual a l'usuari que truca quan té un problema, li preguntes si has tocat tal cosa, diu que no. Això passa cada dia i passa moltes vegades. No? Al final acabes escarbant doncs, i trobes el d'origen del problema.
Això però m'agrada. I això potser acostuma a passar amb algú que inclús és ell el client, que no és que sigui un empleat. O sigui, nega... Està bé,
sí, sí, el principi de negació, no? Com aquell senyor que nega l'existència del Covid, no? Que va sortir fa 4 dies per la tele, sí. És una cosa molt habitual, des de fa molts anys. I ataca a qualsevol col·lectiu, eh? Tant a la canalla com a adolescents i a gent gran. La gent gran de manera particular, però vull dir que és una cosa que és habitual. I amb això, doncs, bueno, al final és igual. Vull dir, no t'has entestat doncs, amb si has tocat o no has tocat, sinó has de fer, les averiguacions i has de donar assistència per al final solucionar aquest problema. Això és una cosa, no? Però després ja hi ha tot. Hi ha, bueno, doncs des de l'altre mal endèmic, no? Que és la poca sensibilitat que tenim a pagar o a invertir, ni que sigui invertir temps, en preveure coses que et poden passar, és a dir, preveure que pots perdre les dades. Això encara passa molt. Estem en un país, en una societat, en què preferim pagar a desgana, però pagar quan hi ha un problema que no preveure aquest problema. No? I per tant, doncs, no són poques les consultes o incidències de trucades, xats, emails de clients, usuaris, que ens diuen que han perdut doncs, les fotos o que han perdut inclús treballs de final de carrera. D'aquests són uns quants. Puc dir que fa anys que tenim aquesta... Si hem perdut la tesi de doctoral, el treball de carrera, i gent que li hem pogut recuperar plorant, abraçant-nos, una passada. No? Llavors, aquestes qüestions són molt habituals. Avui en dia també hi ha una... Al final, tot aquest avanç tecnològic, els avanços tecnològics no són gratuïts. I tota l'obsolescència programada porta que, per exemple, els dispositius d'emmagatzematge digital cada cop durin menys. No? I per aquesta raó, cada cop són més habituals les consultes de se m'ha trencat el disc dur, se m'ha trencat la targeta de memòria, com puc recuperar aquesta informació?
I es pot recuperar?
En un percentatge molt elevat, sí. A menys que l'usuari abans hagi fet de les seves. Però ja. Es pot recuperar, sí.
que suposo que acostuma a fer de les seves. I el vostre client, bueno, ja has dit que molts són col·lectius, però amb quina mida són empreses o amb quina mida són particulars que realment volen... Perquè hi ha molt freelance, molt personal independent, no? que potser necessita aquest servei.
Sí, bueno, Sosmàtic, aviam, com a companyia que vam néixer per ajudar les persones, però nosaltres una persona pot ser des d'una persona que està a casa i la seva família, pot ser un autònom, pot ser un usuari d'una petita empresa mitjana o un director de tecnologia d'una gran empresa. Al final estem ajudant a persones, evidentment que cada perfil d'usuari té un context diferent, no? Però jo diria que, per exemple, amb la part residencial, no? Amb la part d'assistència a la persona i a la seva família, estem arribant avui en dia a més de 7 milions de llars a través d'aquests col·lectius que abans mencionava, i això ens suposa pel cap baix, em sembla que són quasi unes 800 o 900 mil trucades i xats anuals, i després amb la part corporativa hi ha de tot, hi ha des d'estudiants a plataformes online, hi ha des d'autònoms, hi ha des de petites empreses, i hi ha empresa més gran. No? Per tots ells tenim solucions diferents.
Vale, tornem al principi del tema. Estem teletreballant o som una empresa que hem decidit que els nostres treballadors teletreballin. Tu, amb la teva experiència, dona'ns consells de com teletreballar amb seguretat i amb eficiència per no tenir-te que trucar.
Bueno, el millor és no fer experiments. Clar, és que és difícil, no? Perquè, sobretot, i torno a recalcar, una cosa és treballar, teletreballar amb el teu propi ordinador o amb l'ordinador que t'ha deixat l'empresa. Això és molt diferent, no? Perquè amb l'ordinador particular, al final, doncs, tu tens un horari que, a més, teletreballant, doncs, acostuma a ser un horari més ampli perquè tu mateix te l'imposes, que això ho hem vist també. Però quan acabes de treballar, aquell mateix ordinador és amb el que et connectes a Netflix o amb el que doncs, descarregues aplicacions o amb el que, jo què sé, amb el que fas qualsevol cosa, no?
O que utilitzen els teus fills.
I, per tant, és difícil fer un canvi de xip i, per tant, un canvi d'hàbits. És molt difícil amb un ordinador que és particular, no? Per tant, aquí, bueno, jo el que diria i el que aconsellem des de Sosmàtic és que les mateixes mesures de cautela, de prevenció, de protecció que adoptis, independentment del xip que tinguis, doncs, doncs, han de ser les mateixes, no? És a dir, has de tenir doncs, una eina de seguretat, una eina antivírica doncs, que sigui funcional, que estigui actualitzada, has de prendre precaucions a l'hora de comprar online, no compris a qualsevol lloc sense mirar les referències, si reps un SMS o reps algun missatge al mòbil doncs d'alguna empresa de paqueteria que diu que tens un paquet i tu no et sona, no piques en l'enllaç. Hi ha una part pedagògica que és molt important i que no s'està avui doncs, doncs amb un grau de penetració sobre aquesta qüestió doncs molt elevat. No? És important que tinguem una cultura de prevenció molt, molt important.
I amb aquests col·lectius que treballes, que són col·lectius, és a dir, que tenen molta gent al darrere, en quina mida, clar, si són companyies d'assegurança, no, però si són companyies que tenen empleats, en quina mida posen ells el hard a casa de la gent? Existeix aquest cas?
Cada cop més.
O no?
Cada cop més. Clar, fa un any i escaig doncs, no era així. No era així perquè d'un dia per l'altre doncs, cadascú doncs, va fer el que va poder. No? Les companyies que tenen més múscul, les companyies que són més grans, sí que jo conec casos, doncs, no sé, clients grans doncs, despatx d'advocats o d'altres tipus de sectors, no? Aquí vam fer doncs, el mateix que va fer Sosmàtic també. Escolta, per tenir una companyia que està buida perquè no hi pots anar i tenir ja doncs, 200 o 300 equips que ningú es fa servir, doncs, endut els a casa. Llavors tu crees una operativa no?, per registrar doncs, amb l'inventari doncs, les entrades i sortides i màquines que no es feien servir que estan a l'oficina, te les endus a casa. No? Això va ser la primera qüestió, però ara, i a més després també d'aprovar-se doncs, la llei del teletreball, recordem que va entrar en vigor a l'octubre, al novembre, no sé, de l'any passat, bueno, és una cosa que és molt nova, d'acceptació i de desplegament doncs, lent, però diguem que cada cop hi ha més consciència i em consta a mi, em consta, i ens consta Sosmàtic, que cada cop hi ha més companyies que estan per la labor, ja pel propi interès, també per això de la seguretat, de dotar doncs, els treballadors dels seus propis recursos, dels recursos de la companyia.
Evidentment hi ha un problema que sempre existeix, que és de desinformació. Realment aquest treballador ell sap fer la seva feina però no sap enfrontar-se a un entorn informàtic. En quina mida les empreses estan fent o vosaltres col·laboreu en fer formació? Realment ensenyar a la gent com fer anar aquestes eines, en definitiva, fer formació. O fer cultura, culturització.
Menys del que caldria, perquè si les empreses tinguessin consciència, jo crec que aquí doncs els grans col·lectius haurien d'empènyer més, no? haurien de fer més pedagogia perquè les empreses doncs, prenguin consciència de que els hi surt molt més a compte a nivell econòmic. Surt molt més a compte invertir en formació, que per tant doncs, és invertir doncs, en evitar problemes que no pas pagar pels desperfectes d'això. Posem un cas molt, molt fàcil d'explicar i espero que d'entendre. Els famosos ransomware, que s'han posat molt de moda, que són aquests virus d'encriptació que al final, com no tinguis unes bones còpies de seguretat duplicades al núvol, és que pots tenir un problema de tres pares, que en diuen. No? Llavors, ostres, pràcticament tots aquests virus venen perquè algun treballador, doncs, dintre la seva, doncs, que a vegades pot ser discreta, doncs, cultura digital, o perquè no l'han ensenyat adequadament, doncs clica en un enllaç que no havia de clicar. I si l'empresa no està ben protegida, que hi hagin aplicacions antivirus o que detecten aquestes coses, com es propaga ràpidament, doncs ho té un fumut, i si tenen còpies encara més. Llavors, cada cop hi ha companyies de ciberseguretat, nosaltres mateixos, Sosmàtic, que té uns programes i uns desplegaments de tecnologia i de procediments que mesuren el grau de coneixement digital que té els empleats d'una companyia i, en base a això, poder optar les polítiques de prevenció adequades.
Bueno, com t'he dit abans de començar el programa, aquest programa només té un problema, que és que el temps no sé què passa, que s'escurça.
Temps fugit.
I mira, ja se'ns ha acabat el temps. Però sempre m'agrada acabar el programa amb el consell final. Anem a teletreballar. Consell final per fer-ho amb una certa seguretat i amb garanties.
Molt bé. No, doncs el consell que podem donar és que tinguis un equip doncs, que estigui protegit, que estigui actualitzat i sobretot doncs, el que diuen, no? Que si no funciona, reinicia. I amb això, doncs, segurament es pugui solucionar el problema. Però, bàsicament, tenim uns hàbits que, a l'igual que ho fem amb el nostre cos, uns hàbits de vida saludables, doncs han de ser uns hàbits de vida digital saludable, també.
Bé, doncs ara sí que hem arribat al final del programa. Un cop més, ens hem quedat amb les ganes de continuar, perquè realment hem començat a ser interessants quan se'ns ha acabat el temps. Però vaja, com diu el David, o sigui, preneu totes les precaucions i si no funciona, reiniciar. Lo de reiniciar no és conya, realment funciona i moltes vegades, bueno, un dia parlarem només de reiniciar. Nosaltres tornem i reiniciarem el programa la propera setmana. Gràcies per haver estat aquí, gràcies David.
Gràcies.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.